Ràdio Estel.
I més de 4.200.000 en el conjunt d'Espanya. Aquestes són les duríssimes xifres d'atur que coneixíem ahir després del que ha estat el pitjor setembre dels últims 15 anys. Amb aquestes dades sobre la taula, el govern espanyol atribuïa la xifra sobre desocupació a la tisorada de les comunitats autònomes. Davant d'aquest comentari, el portaveu de la Generalitat, Francesc Homs, criticava que el govern espanyol obligui Catalunya a retallar el doble i després l'acusi de provocar l'augment de l'atur. Va qualificar senzillament de penoses aquestes acusacions. I és que el govern de Zapatero, que té el pitjor balanç de la democràcia en el que és la lluita contra l'atur, no pot donar lliçons de com es lluita contra aquesta xacra. Senzillament ha de fer una autocrítica que no hi és, i mentrestant els ciutadans som els qui patim aquesta dura realitat. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Els metges repten els polítics a retallar-se el sou i no maquillar les llistes d'espera. Després de saber-se les dades fetes públiques pel Departament de Salut, el col·lectiu sanitari diu que la situació és insostenible pel tancament del 30% dels llits i el 40% dels quiròfans per les retallades. Mentrestant, les farmàcies no aconsegueixen crèdit per subsistir davant dels endarreriments del govern.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Artur Mas, va destacar ahir a la nit que hi ha molts aspectes de l'economia catalana que funcionen de manera positiva. Ho va fer en la nit de l'economia, organitzada pel diari El Economista.
La taula d'entitats catalanes del tercer sector, que agrupa més de 4.000 entitats socials, denuncia que l'índex de pobresa, els desnonaments i l'atur fan que la situació actual només es pugui comparar amb la dels anys posteriors a la Guerra Civil Espanyola.
Marc Gasol, jugador actualment dels Memphis Grizzlies de la NBA, ha anunciat que s'incorpora als entrenaments del Barça Rigel i demà també ho farà el seu germà Pau. La idea dels dos germans és fer la preparació a les ordres de Xavi Pasqual fins que s'acabi el conflicte que enfronta els equips de la NBA amb els jugadors.
Indignació del govern català amb l'espanyol, que acusa les comunitats autònomes de les altes xifres d'atur en el pitjor mes de setembre, xifres que coneixíem ahir, pitjor mes des de l'any 1996.
Més de 4.200.000 persones estan desocupades a Espanya. 600.000 es troben aquí a Catalunya. El passat mes de setembre, 96.000 persones es van quedar sense feina. La secretària d'Estat d'Ocupació, Marilyn Rodríguez, va admetre que les dades d'atur són pitjors que les de l'any passat, dures i difícils, però que s'expliquen en part per la política de bruscos ajustos en sanitat i educació de les comunitats autònomes. Mentrestant, el portaveu del govern de la Generalitat, Francesc Homs, va fer servir aquests qualificatius per defensar-se d'aquestes acusacions de Rodríguez cap a Catalunya i altres comunitats.
El nivell d'estupefacció que tenim amb aquestes declaracions per part del govern espanyol en el govern de la Generalitat, escolti, és el govern espanyol que ens exigia que retalléssim el doble del que estem fent. És a dir, que actuen com autèntics morosos. Escolti, tot junt, això la veritat és que fa pena.
D'altra banda, la secretària de Treball i Relacions Laborals de la Generalitat, Esther Sánchez, ha anunciat que entre les mesures que s'adoptaran hi figuren plans d'ocupació, incentius a la contractació, programes de formació específica per adults i l'extensió de les aules intensives de recerca de feina en tot el territori.
Els metges dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut i el Sindicat Metges de Catalunya han reclamat als diputats catalans, membres del govern d'Artur Mas i de l'administració, que s'abaixin el sou per la sanitat pública a Catalunya.
Els professionals han argumentat que els polítics més ben pagats d'Espanya, en referència als polítics catalans, podrien donar un exemple de lideratge abaixant-se el sou en lloc de demanar-ho als metges més mal pagats d'Espanya, que diuen són els catalans. Els metges han qualificat la situació d'insostenible pel tancament del 30% dels llits i el 40% dels quiròfans per les retallades en salut que està realitzant la Generalitat. I afegeixen que el conseller Boi Ruiz va falsejar dades i va fer un maquillatge, diuen, pel que fa a les llistes d'espera. Els membres del govern no descarten tornar a baixar-se el sou com a gest davant les retallades, tal com els han demanat els metges. El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, va recordar ahir el programa 2 de 8 de Ràdio Estel que el govern ja s'ha baixat el sou.
Jo crec que que hi haurà sacrificis de tothom, i ja n'hi està ben, vull dir, perquè ja dic, ja hi va haver un 15% doncs, de retall dels sous de determinats càrrecs, i per tant això doncs, ja és un primer pas, però se seguirà. I això, per exemple, no s'explica, no?, que hi ha hagut aquesta retallada, ja que es parla tant de retallades, doncs hi va haver una retallada dels sous d'un 15%.
I encara un apunt, el Banc d'Espanya conclou que el deute de les famílies espanyoles es va reduir a l'agost fins a situar-se als 878.000 milions d'euros, el nivell més baix des del gener del 2008.
Més notícies de casa nostra en format breu. Les entitats socials comparen la pobresa actual amb la de la postguerra.
Un de cada cinc catalans és pobre, és a dir, sobreviu amb menys de 640 euros al mes. Les entitats també han remarcat que cada dia s'executen 21 desnonaments, que el 40% dels joves estan a l'atur i que més de 173.000 persones es quedaran sense aquest subsidi a final de mes.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va voler remarcar ahir a la nit que hi ha molts aspectes de l'economia catalana que funcionen de manera positiva.
Artur Mas ha reconegut que les dades de l'atur són dolentes i que la lluita contra la desocupació serà llarga, però també ha volgut posar de manifest que s'ha de valorar allò que funciona, com ara les exportacions o el tràfic de mercaderies als aeroports catalans. Mas ha retret als mitjans de comunicació que només destaquin les notícies econòmiques negatives.
Aquests dies caldrà tornar a circular com a màxim a 80 km per hora en els accessos a Barcelona.
La Conselleria de Territori i Sostenibilitat restringirà provisionalment la velocitat a 80 mentre s'allargui l'anticicló, un fet que ha fet augmentar els nivells de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Esquerra Republicana ha ofert a Reagrupament i a Solidaritat per la Independència integrar-se en una plataforma electoral per concórrer junts als grups independentistes a les eleccions generals del 20N.
El nou líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha explicat que la llista conjunta, que jurídicament seria una coalició de partits, aniria encapçalada amb les seves sigles, seguides d'un guió i d'un nom prèviament consensuat que representi els altres partits.
I la policia espanyola ha detingut el cantant de rap lleidatà Pablo Hasél per apologia del terrorisme.
L'Audiència Nacional n'ha ordenat la detenció perquè entén que en una cançó lloa un membre dels Grapo. Hasél l'han detingut a casa seva i l'han traslladat ja a Madrid.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat. Novament en plana econòmica, l'agència de qualificació Moody's ha rebaixat 3 nivells la nota del deute sobirà d'Itàlia, de la AA2 fins a la A2, i la deixa en perspectiva negativa. Ho justifica pel risc de finançament del deute del país a llarg termini i per l'atonia del creixement italià.
L'agència ja havia anunciat a mitjans del mes de setembre que estava estudiant les mesures de reducció de dèficit aprovades pel govern de Silvio Berlusconi. El primer ministre italià ha destacat per la seva banda que la rebaixa de Moody's estava prevista i ha afegit que el seu govern treballa per complir l'objectiu de reduir el dèficit. En qualsevol cas, la crisi del deute que està duent Grècia pràcticament a la fallida, si no rep els diners d'un segon rescat, s'està encomanant de manera ràpida i virulenta a d'altres països europeus. Moody's diu a més, no descarta que més endavant encara hi hagi altres revisions a la baixa.
En aquest context, Alemanya i la seva cancellera Angela Merkel ha fet una crida a la unitat d'Europa per fer front a la crisi, però això si amb un estricte control pressupostari dels estats membres.
Merkel es va mostrar ahir fermament convençuda que això no es pot aconseguir amb menys Europa, sinó que en cal més. La cancellera alemanya va afegir que per aquells països que violen una vegada i una altra l'estabilitat i el pacte de creixement, hi hauria d'haver el dret de declarar els seus pressupostos com a no vàlids, perquè d'una altra manera, va dir, tothom pateix.
El banc d'inversió nord-americà Goldman Sachs preveu que l'estat espanyol tornarà a entrar en recessió l'any vinent. Goldman Sachs augura que l'economia espanyola caurà de 2 dècimes en l'últim trimestre d'aquest any.
Per tant, si fem cas de Goldman Sachs, s'entraria de nou en recessió. El banc calcula que Espanya finalitzarà el 2012 amb una caiguda de l'economia del 0,4% davant la previsió del govern espanyol, que espera un creixement del 2,3%. En el seu informe publicat avui, el banc d'inversió també preveu que la zona euro entrarà en recessió el març de l'any que ve, però estima que tancarà el 2012 amb un augment de l'economia del 0,1%.
I canviem radicalment de tema perquè la duquessa d'Alba es casa avui a Sevilla per tercera vegada en una celebració que ha generat gran expectació a la capital andalusa.
Cayetana d'Alba, amb 85 anys, contraurà matrimoni amb el funcionari Alfonso Díez, de 60, en una cerimònia que començarà a la 1 del migdia al Palacio de Dueñas, que és la residència oficial de la duquessa, a Sevilla. Tot i que serà una celebració íntima, el casament ha generat un gran interès entre curiosos, gent de l'aristocràcia i la premsa del cor. La duquessa d'Alba ha hagut de lluitar aquests mesos contra les reticències dels seus fills, que no volien un tercer matrimoni de la seva mare.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. El règim sirià de Bashar al-Assad n'ha tornat a sortir indemne i ha evitat qualsevol tipus de sanció de les Nacions Unides. Després d'una reunió aquesta matinada, el veto de la Xina i de Rússia, que tenen interessos al país, ha impedit que l'ONU aprovés una resolució contra Síria.
Així doncs, la repressió de l'Assad contra els opositors no té la condemna completa de la comunitat internacional. El text presentat pel Regne Unit, França, Alemanya i Portugal al Consell de Seguretat de l'ONU volia condemnar la violència i l'ús de la força per part de l'exèrcit contra la població siriana. L'ONU xifra en 2.700 els morts per la repressió de Síria des que va començar la revolta. El text havia arribat a la votació amb unes demandes molt rebaixades, però igualment Rússia, pròxima al règim sirià, i la Xina han optat per votar en contra d'aquesta resolució.
El grup insurgent islamista Al-Shabaab ha confirmat l'autoria de l'atemptat suïcida que va provocar ahir una forta explosió en un recinte de Mogadiscio, a Somàlia. L'atemptat va causar més de 70 morts.
Un dels nostres mujahidins s'ha sacrificat per matar els responsables del govern federal de transició, els soldats de la Unió Africana i els informadors que es trobaven dins el recinte. Així ho explica l'agència Associated France Press, un responsable del grup armat islamista que no ha volgut facilitar la seva identitat. Es tracta del primer atemptat perpetrat a Mogadiscio, després que a començaments del mes d'agost els insurgents del Al-Shabaab es van veure obligats a deixar la capital de Somàlia davant l'ofensiva de les tropes progovernamentals i una força també de la Unió Africana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, un nom propi, el de Marc Gasol, el jugador dels Memphis de Grizzlies de l'NBA, que ja s'entrena amb el Barça Rigel. Aquest dijous també ho farà el seu germà Pau.
I és que la idea dels dos germans és fer la preparació a les ordres del tècnic Xavi Pasqual fins que s'acabi el conflicte que enfronta els equips de la NBA amb els jugadors.
Us expliquem també, parlant en aquest cas de futbol, que Andrés Iniesta ja ha començat a entrenar-se amb la resta de l'equip del Barça.
Iniesta ja s'ha recuperat de la lesió en el bíceps femoral, que l'ha deixat apartat 3 setmanes.
I els compromisos de seleccions han deixat el cos tècnic del Barça sota mínims, gairebé sense efectius del primer equip.
Un total de 14 jugadors de la primera plantilla han marxat amb les seves seleccions, entre ells Leo Messi, que ha provocat un autèntic col·lapse a l'aeroport de Ceiza, de Buenos Aires.
I el Mallorca ha presentat aquest dimarts a la tarda Joaquín Caparrós com a nou entrenador en substitució de Michael Laudrup.
I Miquel Àngel Nadal, que es va fer càrrec de l'equip després de la dimissió del tècnic danès, continuarà l'organigrama de l'equip per petició de Caparrós, tot i que ha sortit de l'accionaret del club.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. La diòcesi d'Urgell ja està ultimant els detalls de la beatificació d'Anna Maria Jané, la fundadora de la Congregació de la Sagrada Família d'Urgell. Una celebració que es farà, recordem-ho, aquest dissabte a partir de les 11 del matí, amb transmissió en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Es calcula que unes 4.000 persones arribaran només entre demà dijous i divendres a la seu per participar, primer en una vetlla, el mateix divendres a la nit, i en l'Eucaristia de beatificació, on pujarà als altars Anna Maria Jané dissabte. Recordem que la cerimònia la presidirà el prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Amato, i serà concelebrada pel bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives i la resta de bisbes de Catalunya. Avui, a les 9 i pocs minuts, entrevistarem en directe l'apostoladora de la causa de beatificació, la religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, Maria Pilar Adín.
Càritas, la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona i l'Ajuntament ja han posat en marxa el projecte de recerca Diagnosi de Persones al Carrer 2011. Una de les accions és el recompte nocturn de persones que dormen al carrer a la capital catalana. L'acció vol tenir aquest any un major coneixement sobre la quantitat i característiques de la població en situació de sense llar. La idea dels organitzadors és obtenir una informació clau per a la millora del treball que es fa per ajudar aquest col·lectiu. El recorregut pels carrers i parcs de la ciutat per comptar les persones que hi dormen es farà la nit del 8 al 9 de novembre. Si algú està interessat a participar en aquesta iniciativa, pot formalitzar la seva sol·licitud a través del formulari d'inscripció que trobarà en el web www.diagnosi2011.org.
Un un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'atur dispara la por de recaiguda en la recessió. El periòdico sobre el setembre negre en ocupació que ha viscut Espanya titula Govern i autonomies se les tenen per l'atur. El punt avui, el corredor pel Mediterrani sobre la imminent decisió de la Comissió Europea. I també sobre les dades econòmiques dolentes i sobretot les de l'atur, el diari ara titula així 2012 negre.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Treball culpa la pitjor dada de l'atur en 15 anys, els ajustaments autonòmics. L'ABC, amb una fotografia de tres persones sentades en un banc davant l'oficina de treball, titula Esperant el 20N. Público, les retallades ofeguen el treball. I acabem amb La Razón. Rajoy no va deixar que es posi en risc l'estat de benestar.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem Oriol Romances, vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur, una entitat que ara compleix 30 anys i que porta 3 dècades, doncs, treballant perquè hi hagi el dret universal a l'ocupació.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. La circulació a aquesta hora, de moment, encara es manté espessa, carregada. Sembla que globalment estem tenint un matí molt, molt complicat. Però vaja, lentitud encara en tenim a diferents punts. Per exemple, a la C58, al nus de la Trinitat, a Torre Baró, aquest tram encara molt espès, tant d'entrada com de sortida, i especialment entre Sabadell i Badia del Vallès, en direcció al sud. A l'autopista C32, entre Viladecans, sobretot Sant Boi de Llobregat, l'autovia 2 encara ben bé a partir de Pallejà, de forma fragmentada, cap a Sant Vicenç dels Horts i també entre Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit tot plegat zona franca. Autopista B23, encara molt atapeïda, a partir de Sant Feliu de Llobregat cap a l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments hem d'advertir als usuaris del tramvia que per motius aliens a l'empresa les 3 línies del tramvai estan funcionant momentàniament de Francesc Macià, Can Rigal d'una banda i de Montesa a les terminals d'origen i final de l'altra. Recordeu a més que el funicular de Gelida resta fora de servei per avaria i s'està donant servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona funciona en normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Tornem a parlar d'una jornada dominada pel sol. Cel serè arreu, amb només alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu, poc significatius, que no tindran cap mena de conseqüència. En quant a les temperatures, arrenquen de valors una mica més baixos que ahir. Un grau a tot estirar han baixat les temperatures en conjunt i estem parlant a les 6 del matí de temperatures de 9 graus a Girona, 10 graus a Lleida, 16 a Tarragona i 17 a Barcelona. A més les màximes, avui seran molt semblants a les d'ahir, per tant parlarem de màximes que tornaran a passar dels 30 graus centígrads a zones de l'interior del país. Ahir de nou van assolir temperatures de 31-32 graus centígrads a moltes de les comarques gironines de l'extrem nord-est de Catalunya, com el Pla de l'Estany, Gironès, Alt i Baix Empordà o punts de la Selva. D'altra banda, també a la zona de Ribera d'Ebre van assolir temperatures per sobre dels 31 graus amb 32 graus centígrads, per exemple, a Ribera d'Ebre, a la Panda de Benissanet. De moment la situació doncs vindrà marcada per aquest ambient tranquil, però de cara a demà doncs comencen a haver-hi alguns canvis amb una miqueta més de nuvolositat per la tarda, es notarà sobretot a la zona del Pirineu i també especialment demà s'iniciarà a partir de la tarda una davallada de les temperatures que durarà poc, però es notarà força especialment durant la jornada de divendres i dissabte. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:40. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:40, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Un quart i mig de nou teníem previst parlar amb Oriol Romances, vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur, per conèixer l'altre punt de vista del que són les reaccions socials i polítiques a les terribles dades de l'atur. La d'una entitat que porta tot just 30 anys impulsant programes d'ajuts a necessitats vitals, també ajudes a processos d'inserció laboral i fomentant programes de fons socials, així com préstecs solidaris per a autoocupació i també per a entitats. Estem a l'espera de poder connectar perquè ens ha fallat en el compromís el vicepresident de l'Acció Solidària contra l'Atur. És per això que comencem ja ara la tertúlia d'actualitat. Ens acompanyen el delegat a Catalunya de Fundaspe, una fundació per al foment de la donació altruista d'òrgans, Joan Pallarès. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara el presentem així perquè ja no és conseller del districte de Sant Andreu.
Exacte.
És també col·laborador
d'aquesta... Ja ho era abans, també delegat territorial a Catalunya de Fundaspe.
Però ara s'hi dedica més.
Però ara sí, puc dedicar-me més.
També ens acompanya el diaca de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, del Bisbat de Girona, diaca Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, comencem a parlar de l'actualitat referint-nos a aquestes dades de l'atur, que eren ahir molt dolentes, i a banda del fet negatiu de les xifres, més de 4.200.000 aturats i al conjunt d'Espanya i més de 600.000 a Catalunya, amb un augment que converteix aquest setembre en el pitjor dels últims 15 anys, el que ha estat notícia en les últimes hores és la pica baralla, sobretot entre el govern espanyol i el govern català. Des de l'executiu de Zapatero s'acusa a les comunitats autònomes, clar, ara no governen els socialistes pràcticament en cap, de ser les causants d'aquestes xifres de l'atur. Vostès què en pensen, senyor Pallarès?
Home, jo és que m'agrada molt, soc un home d'hemeroteques.
Sí.
Vull dir, m'encanten les hemeroteques, no? Jo recordo quan fa, doncs, 20 anys, dèiem, el dia que s'arribi 1 milió de parats, no es podrà sortir al carrer.
Un milió d'aturats a Espanya.
Sí, sí, sí. A l'estat espanyol, el dia que s'arribi, saps, el número màgic del milió, no es podrà sortir al carrer. Hi haurà una revolució.
Una mica més i arribem al 5.
Doncs ara arribem al 5 i, escolta, aquí no passa res. He vingut jo pel carrer, escolta, i tothom igual.
I a què ho atribueix vostè, això? Perquè es diuen moltes coses.
Doncs primer que, evidentment, l'atur no és real. Les xifres no són reals. Aviam, l'economia submergida existeix. Això ho sabem tots. Això per un cantó. I per un altre cantó, doncs, hi ha tota una sèrie de prestacions, hi ha tota una sèrie d'ajudes que, evidentment, atenuen aquest mal, no? L'atenuen molt. Però encara i així, no deixa de ser un drama. No deixa de ser un drama.
Un drama que, evidentment, pateixen moltes famílies, a vegades també en aquesta pobresa silenciosa. Que,
sí, avui llegir el diari, per exemple, un personatge, venia en portada a La Vanguardia, un personatge com l'Andrés Gimeno, el tenista, triomfador de Roland Garros l'any 72, que confessava que no arriba a final de mes, que té dificultats en pagar el lloguer del pis, que té... Bé, llavors et quedes, dius, com una persona que pràcticament en aquells moments estava al cènit de la seva glòria i que realment avui en dia està mal vivint. I quants n'hi han així? Quants n'hi han així que realment no ho confessen però que ho passen malament?
Com diu sovint Càritas, últimament no hi ha ningú que estigui lliure de poder entrar un dia en el cercle de la pobresa.
I té tota la raó. Mm-hmm.
Senyor mossèn Joan Baptista Esteve...
Sí,
sobre les xifres això... i sobre la picabaralla, sobre això de qui té la culpa de les xifres de l'atur.
No ho sé. Avui dia, en un món globalitzat, vull dir, mai ens hem donat prou compte del que era realment la globalització fins que no va passar el fullon de la bombolla. De volta sí que ens van donar compte de que realment el món torna a ser pla com podia haver estat a l'edat mitja i que, vull dir, estem tots en el mateix sac. De voltes, jo penso que també el problema aquest que dèiem de l'atur, també hi ha molta economia submergida, perquè realment, si no hi fos, jo crec que no podríem sortir al carrer perquè ens estarien atracant o apunyalant a cada cantonada. O sigui, però clar, això també té la part negativa de que tota aquesta gent que estan guanyant uns diners de sota mà tampoc contribueixen perquè no paguen impostos. O sigui que és una mica aquest peix que es va mossegar la cua. Uh-huh. Llavors, hi ha un altre també que jo a vegades hi estic pensant, perquè jo ja també tinc els meus anys i ja som molt gran.
Ja ha viscut pel món.
No, sí, ja estic jubilat. Per tant, és el món dels jubilats. Aquests també són els altres indignats silenciosos, que no es queixen mai, i pobrets fa anys que estan amb els sous bloquejats i congelats, i ara cada vegada els augmenten, ara la bombona de la botella del butano, ara els pugen la llum, que si l'aigua, que si les contribucions, i cada vegada aquells sous s'estan reduint més. Per tant, ens estem tornant a convertir en una societat que s'està menjant el que abans en dèiem la classe mitja, i tenim aquestes grans fortunes, inclús dintre sense ser grans fortunes, els polítics que estan guanyant uns sous, vull dir, molt bons, molt i molt bons, inclús ahir, hasta amb una queixa dels metges, deien, escolti, senyors, es rebaixin vostès els sous, també. Sí, perquè sí. Si mires per internet qualsevol diputat, un diputat a Madrid, el sou mínim pues és d'un milió de pessetes, són 600 euros. Uh-huh. I a part, després s'apunten a comissions quan hi ha molta gent, no mil·lauristes, sinó quasi per meitats.
En tot cas, el senyor Pallarès volia corregir una cosa sobre els sous.
Que em corregeixi.
Sí. Però abans saludem Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, que s'acaba d'incorporar. Bon dia.
Hola, benvingut. Bon dia.
Sobre les xifres de l'atur i la picabaralla entre governs d'ahir, té vostè alguna opinió clara?
Jo crec que el conseller Mascolell ahir devia estar pujant per les parets al seu despatx, perquè, clar, això és cornut i pagar el beure, no? O sigui, a sobre que has de fer aquesta retallada i que el govern central encara et demana que en facis més i que damunt encara t'acusin, et donin totes les responsabilitats per l'atur, doncs, home, una mica, penso que davant de la situació hem de considerar que ha d'haver una solidaritat entre tothom.
Ara aclarim això de les xifres, però són 8:45, moment de recuperar l'última hora informativa amb la Carolina Costa i continuem la tertúlia.
Hola, molt bon dia. El corredor ferroviari del Mediterrani rebrà finalment el suport de la Comissió Europea. Segons informen alguns mitjans i agències d'informació, el traçat arribarà només fins a Cartagena i no baixarà cap Algesires, però connectarà els ports de Catalunya amb França. Recordem que la data oficial per conèixer aquesta decisió és el proper 19 d'octubre. L'agència de qualificació Moody's ha rebaixat 3 nivells la nota del deute sobirà d'Itàlia de la A2 a la A2 i la deixa en perspectiva negativa. Ho justifica pel risc de finançament del deute del país a llarg termini i per l'atonia del creixement italià. La Xina i Rússia utilitzen el seu poder de veto per bloquejar una resolució a l'ONU contra el règim sirià. Així doncs, la repressió d'Al-Assad contra els opositors no té la condemna completa de la comunitat internacional. Aquí a Catalunya, talls a les tres vies del trambaix per un atropellament a l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, Marc Gasol ja s'entrena amb el Barça Rigel i demà ho farà també el seu germà Pau. La idea dels dos germans és fer la preparació a les ordres del tècnic Xavi Pascual fins que s'acabi el conflicte que enfronta els equips de la NBA amb els jugadors. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Ara sí que podem parlar amb el vicepresident de l'ONG Acció Solidària contra l'Atur, Oriol Romances, que representa una entitat que des de fa 30 anys treballa per la inserció laboral i pel foment de l'ocupació. Volem conèixer d'aquesta manera l'altra cara de les opinions socials i polítiques davant de les xifres d'atur que coneixíem ahir. Ens donen un balanç terrible de més de 600.000 desocupats a Catalunya i més de 4.200.000 a Espanya. Després continuarem amb la tertúlia que estem compartint amb Josep Maria Canyella, Joan Pallarès i Joan Baptista Esteve. Però, com dèiem, parlem amb Oriol Romances, vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur. Senyor Romances, bon dia.
Hola, bon dia. Us sento bastant malament.
A veure, intentarem. Nosaltres el sentim molt bé, intentarem ajustar-nos perquè vostè em senti bé. Sobre les xifres de l'atur, quan hi ha unes dades tan negatives com les d'aquest setembre, el pitjor dels últims 15 anys a l'estat espanyol, una entitat com vostès, quina valoració fa? Com integren la seva reacció a la dels polítics, per exemple?
Bé, de fet, Acció Solidària contra l'Atur, com bé heu dit, des de fa 30 anys estem treballant per pal·liar l'atur. Aleshores, nosaltres sempre n'hem tingut d'aturats, és a dir, el percentatge ara, evidentment, és esgarrifós, però nosaltres sempre hem treballat amb persones amb atur. Aleshores, doncs, el que passa és que ara doncs, potser doncs, estem desbordats perquè doncs, les conseqüències de l'atur doncs, evidentment, es fan notar i com més persones estan en aquesta situació, doncs les sol·licituds a nosaltres encara ens arriben amb més quantitat.
Per tant, tenen la mateixa feina i una mica més.
Sí, de tota manera, nosaltres la gran preocupació i la dèria que tenim és que la gent pugui trobar una feina i es pugui emplear. I aleshores, Acció Solidària, amb els seus préstecs sense interès, és el que doncs, des de fa anys vol i intenta doncs, ajudar i donar aquests préstecs perquè les persones que tenen un projecte, les persones que tenen una idea, però que no tenen els mitjans econòmics per començar-la, i nosaltres els donem aquest cop de mà perquè això es produeixi. Uh-huh. Aquesta és la nostra dèria i seguirem treballant amb això. Aquest és una mica el nostre objectiu i que ho podem fer-ho també gràcies a que doncs, tenim doncs, subscriptors molt generosos i gent que ens confia doncs, els seus diners perquè això es pugui fer una realitat.
Acció Solidària contra l'Atur és una ONG, una fundació privada que d'alguna manera ens dibuixa el gran teixit social i el gran capital social que tenim, malgrat la situació difícil que vivim a Catalunya, amb molta gent que ajuda, fins i tot allà on no pot arribar l'administració. Podem dir que a la trista realitat s'assuma l'alarma de molta gent, és a dir, que vostès potser tenen més peticions d'ajuda ara, no només pels aturats en si, sinó per la gent que està preocupada o amoïnada?
Bé, no, nosaltres les sol·licituds que ens venen és perquè han estat ja analitzades per serveis socials i, evidentment, són dramàtiques. És a dir, no és una situació sobrevinguda ni és una situació fictícia, sinó que és una realitat. És a dir, la gent que perd la feina comença un camí, doncs, baixar els claons fins a alguns arribar a la indigència, no? Però en el camí aquest, doncs, es perd la vivenda, es deuen subministres, es deuen escoles, i aleshores aquest és el camí, diem, la trajectòria que fa que la gent que es queda sense feina, doncs, falli, no? Uh-huh. I nosaltres, doncs, intentem amb els nostres programes aquestes diferents situacions, a més de la creació i ajudar a tirar endavant projectes, doncs, que aquestes situacions, doncs, no es produeixin, o bé, doncs, nosaltres intentar ajudar perquè no passi.
Acció Solidària contra l'Atur té actualment uns 500 col·laboradors que han permès destinar més de 10 milions d'euros a la lluita contra l'atur. Com es pot contactar amb l'entitat, amb Acció Solidària contra l'Atur, i com se la pot ajudar?
Bé, nosaltres, evidentment, el que agraïm més és a la gent, doncs, que fa la subscripció. Poden fer-ho a través de la web, que és www.acciosolidaria.cat, uh-huh, o bé per telèfon al 93-217-0288, i, doncs, en la mesura en què tinguem més subscriptors, podrem finançar més projectes, podrem finançar més iniciatives, i podrem, d'una manera o altra, des de la societat civil, ajudar a que el problema de l'atur no sigui tan gruixut.
Fan alguna celebració aquest any pel 30è aniversari?
Bé, nosaltres anualment el que fem és fem els Premis Pinyol, que el que fem és donar dos premis de 10.000 euros a una entitat per la seva trajectòria, i després una altra per una idea, una innovació, una idea innovadora en contra de l'atur. Llavors, enguany fem la 14a edició dels Premis Pinyol, que seran el mes de novembre a Cosmocaixa.
I aquesta serà, doncs, diguéssim, l'edició, la commemoració
pública.
La nostra
pública. Festa, diguéssim.
Sí, la festa dels 30 anys, això anava a dir. L'Acció Solidària contra l'Atur és a la Riera de Sant Miquel, número 1 bis, i el telèfon ens l'ha donat el senyor Oriol Romances, 93-217-0288. Moltes gràcies.
Exactament.
Senyor vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur, Oriol Romances, felicitats per la feina que fan i molts ànims en aquesta situació de creixent atur a Catalunya i a Espanya. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Una petita pausa. De seguida continuem amb la tertúlia que compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. En dos minuts tornem.
Ràdio Estel. Ei, que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel, al teu ritme.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93-237-3763. 93-237-3763. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Si et diuen que tens una oferta de llet Hipercor a 75 cèntims, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 38 cèntims, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
5 minuts i seran 3 quarts de 9. Hem començat a un quart i mig de 9 la tertúlia d'actualitat, parlant sobre les xifres de l'atur i la picabaralla entre els governs català i espanyol. I és que l'executiu de Zapatero, recordem-ho ahir, culpava les comunitats autònomes amb les seves últimes retallades d'aquest augment de l'atur fins a més de 4.200.000 desocupats en el conjunt d'Espanya. Convertim aquesta tertúlia avui en el primer cafè de Ràdio Estel amb Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, amb Joan Pallarès, delegat a Catalunya de Fundaspe, Fundació per al Foment de la Donació Altruista d'Òrgans per a diferents causes, i també amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Encara sobre el tema del govern català, el senyor Pallarès deia que aquesta xifra que donava mossèn Esteve des de Girona no és exacta. 600.000 euros l'any, parlava?
Jo del que parlava és del tema del sou dels polítics.
Del sou, sí.
No hi ha cap polític que estigui en política pel sou. Que, evidentment, després els hi ve i que estan molt contents de cobrar el que cobren. Estupendo. Però el que sí sé és que pels diners hi ha molta gent que es fa mosso d'esquadra, taxista o director de banc.
O sigui que d'alguna manera vostè fa una llança a favor
dels polítics. Perquè no és els diners els que els mouen per estar en política.
Després molts es guanyen la vida.
Després s'hi guanyen la vida, i és clar, i els diré, però no és la motivació per entrar en política, perquè entre altres coses, aquest país té molts milions d'habitants i evidentment només 300 són diputats.
Amb això estic d'acord amb el senyor Pereres, vull dir, clar, i imaginem-nos també els banquers, vull dir, esclar, entren a la banca però no hi van per anar-s'hi enriquir. El que passa que, esclar, si arriben a dalt de tot, doncs el director general d'una empresa, però és molt lògic que tingui el sou que té per les responsabilitats que té.
Clar.
El que passa que, esclar, aquí sembla que no ho sé, que la gent vulgui mirar-se en aquesta gent que ens diuen, ei, estrenyeu-vos el cinturó, però, bueno, ens l'estrenyem tots, però vosaltres també, afluixeu una mica, no? Sembla com si ells estiguessin immunitzats, no?
Exacte. És a dir, ja que estem en una emissora de l'Església, hem de dir que ningú, vull dir, és bisbe pel sou. Perquè es guanya més que per ser capellà.
I ningú es fa capellà pel sou.
Exactament. Això ja, diguéssim, per descomptat.
I encara menys diaca, oi, mossèn Esteve?
Sí, els diaques ho cobrem.
Exacte.
No ho permet el gran canònic.
Gratis et amore dei.
Exacte.
Senyor Canyelles.
Sí, fent aquest tipus de consideracions tenim el risc de fer-nos antipàtics davant de vegades algú que ens escolti. Però, clar, a veure, és la realitat, no? El sou dels polítics, sobretot d'alguns que tenen grans responsabilitats, no està a l'alçada del que suposen aquestes responsabilitats en altres àmbits fora del món de la política, no? Per tant, tampoc podem posar un sous que d'alguna manera allunyin el talent. Jo penso que els polítics haurien de ser, sobretot els que dirigeixen el país, gent amb una alta capacitació, i per tant això d'alguna manera, no dic que tinguin un sou on hi hagi un gran lucre, vull dir, no ha de ser aquest el motiu, però evidentment ha de ser un sou digne. Primer perquè ha de ser un sou digne, però d'altra banda perquè han de tenir la seguretat que en qualsevol moment han de poder sortir de la política i que no quedin d'alguna manera amb algunes dependències estranyes. D'altra banda, penso que també la gent ha de reflexionar i que no es poden fer demandes que a vegades poden infantilitzar la reflexió. És a dir, si resulta que en aquest país, en aquests darrers 10 anys, la població ha crescut un 10% i el pressupost de sanitat resulta que ha crescut gairebé un 300%, és evident que alguna cosa falla. I és evident que alguna reducció, independentment de la crisi que estem patint, és evident que hi ha alguna cosa que no funciona. I, per tant, digui-li retallades, digui-li reajustaments, i llavors parlem de la manera com s'han de fer. Però és evident que les retallades han de ser dràstiques perquè és que ens hem estat gastant diners que no teníem.
Després d'aquesta xifra sobre l'atur, tindrem un empitjorament de la situació econòmica, social, tenint en compte també que a Espanya entrem en campanya electoral, amb tot el que això suposa d'interrupció del funcionament normal del país.
Jo torno a dir el mateix. A mi em van preguntar si volia ser de l'OTAN, però a mi ningú em va preguntar si volia ser de la Comunitat Europea. I, òbviament, hagués votat que no.
Sí, ho hauria fet també així fa 20 anys.
Sí, naturalment. I fa 20 anys em deien que estava boig. I ara m'ho continuen dient encara. Però el que sí que és cert és que el meu euro no pot ser el mateix euro que un alemany o que un suec. Jo quan vaig a Perpinyà o quan vaig a París, jo per un cafè, per un plat de patates, pago molt més que aquí passa alguna cosa. L'euro no és just.
Estan d'acord els altres? O cal matisar i veure-hi la part positiva, també?
A veure, aquí el tema de si havia d'haver-hi l'euro de dues velocitats o si s'havia trobat...
No, perdó, un petit incís. Aviam, l'euro sí, però no estava madur la cosa per l'euro.
Calia esperar?
Va ser cuita corrents, calia esperar.
Uh-huh. Bueno, per això que una possibilitat era l'euro de dues velocitats i que abans s'hagués afavorit un desenvolupament de les zones més perifèriques que haguessin permès una entrada a l'euro amb unes condicions d'una major igualtat. Sigui com sigui, home, jo d'entrada, tant en aquell moment com ara, doncs, home, considero que, malgrat tots els esforços que suposessin i aquests desequilibris que ara d'alguna manera es fan més patents, penso que l'opció europea sempre ha estat l'opció que des de Catalunya hem tingut i que per nosaltres, per molts motius econòmics i polítics, entrar a Europa era d'alguna manera l'esperança natural que hem tingut al llarg de moltes dècades, no? I per tant calia fer-ho. Una altra cosa és si després tot això s'ha gestionat malament des de molts punts de vista, no parlo només del que ens ha portat a la crisi econòmica actual, sinó des d'un punt de vista de la manca de capacitat d'estructurar una Europa políticament forta, i per tant això fa que d'alguna manera tot estigui grinyolant en aquest moment.
Jo també estic d'acord, vull dir que esclar, quan viatges per Europa l'euro no val el mateix, però bueno, aquí també a vegades ens posem una mica... hi ha un fet molt curiós, i és que quan parlem d'Europa, com si nosaltres no hi fóssim, sembla que nosaltres estiguem, no sé, al cor d'Àfrica, Europa, la gasolina és més cara, Europa això és... Però mai parlen dels sous, no ens equiparem mai els sous amb els sous dels europeus, és a dir, aquí la vida és més barata, els sous aquí també són més barats que a Europa, per tant, si ens volem comparar amb Europa, poder també hauríem de tenir uns sous a nivell europeu, perquè treballem igual que els europeus.
Sí, però un diari valia 100 pessetes i ara val 1,20 €.
Exacte.
S'ha duplicat en aproximadament...
Sí, ara val 200.
10 anys.
Sí. Però és que l'endemà de tenir l'euro, vam passar de l'euro a 166 pessetes. Per tant, va ser un 66% més car d'un dia per l'altre. Mm.
No tot, evidentment, però vaja.
Amb alguns productes.
Els cafès i tot
això. En molts productes, gairebé tots.
L'euro, que és la referència, doncs, és evidentment més car que les 100 pessetes que teníem també tots abans com a referència. Avui a la tertúlia, l'historiador Joan Pallarès, el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles i el diaca de Girona Joan Baptista Esteve compartim una tertúlia on hem parlat de l'atur. Té raó el govern català de queixar-se del que va dir ahir el govern espanyol a través de la Secretaria d'Estat d'Ocupació?
De queixar-se és poc, d'indignar-se. Bueno, clar, és tremendo, o sigui, escolta això i t'agafen ganes de...
Perquè sí. Salgado va fins i tot va fer una contrarèplica després dient que el problema de Catalunya és que s'ha retallat en educació i sanitat i que es pot retallar però no s'ha de fer en això.
Sí, sí, i va dir que es pot guanyar eficiència, no? Jo no sé si amb l'eficiència realment es pot guanyar un 20%, que és el que demanaven. És a dir, crec que va fer unes afirmacions que en tot cas que ho demostri com es fa, no? Crec que és absolutament impossible fer la retallada que es demanava, que era d'un 20%, i finalment a Catalunya s'ha optat per un 10%, era impossible fer-ho de qualsevol altra manera que retallant efectivament diners i segurament doncs, també amortitzant places de llocs de treball. Una altra cosa és si, en general, no parlo només de govern, sinó de tota mena d'organització, aquestes retallades en places, en llocs de treball, haurien de mirar un model com l'alemany, que va portar en aquest famós pacte que va permetre, doncs, que, com els països nòrdics, que hi haguessin moltes més mitges jornades. O sigui, penso que en aquest moment... O sigui, si sabem que la crisi va per llarg, això fa des del començament, que hi ha molta gent que ho diu, des del moment del principi que ho sabem, però sembla que no en vulguem fer cas. I sabem que entrarem en una segona recessió. Escolteu, no podem jugar a la curta. O sigui, és evident que tindrem una crisi social greu. Des d'ara mateix hauríem de començar ja a pensar que no es poden seguir fent fora persones de la feina. Hem de fer un model, un plantejament, un gran acord, en el qual es comencin a introduir de manera important tot el que són les mitges jornades, entre moltes altres mesures. Però és que no podem tenir tanta gent al carrer.
Sí, a mi això em sembla la frase aquesta d'un cinisme impressionant, no? És a dir, a mi em recorda, jo quan tenia 12, 13, 14 anys, quan sortíem de classe, un dia a la setmana, quan sortia, el meu germà, que té 7 o 8 anys més que jo, comprava una revista que es deia La Codorniz. Que La Codorniz deia la revista más audaz para el lector más inteligente. I l'altre subtítol era Donde no hay publicidad, resplandece la verdad. Que era una revista que es feia sense publicitat. I hi havia dues, un acudit, hi havia dues senyores, que se les veia molt ben vestides, no? I li deia una a l'altra, la culpa del atraso del país la tienen los pobres, porque los ricos, bien adelantados que estamos. Doncs bé, és una mica això, no? És dir, que el cinisme aquell, que és dir, ara resulta que la culpa què passa? Que és de les comunitats autònomes.
L'ha assumit el govern espanyol, aquest cinisme, segons vostè.
Naturalment, però és que no és murri, no, és cínic.
Veig que avui hi ha unanimitat, malgrat les diferències de pensament entre els tertulians, eh?
Jo veig que mossèn Joan Batista també està rient,
sí, imagino. No?
Sí, estic totalment d'acord amb els contertulians de Barcelona, sí, sí.
Bé. Em permeteu encara afegir un comentari?
Sí,
perquè, clar, o sigui, ara podem criticar-ho en el context de la conjuntura, diguem-ne, però jo crec que aquestes declaracions van més enllà. Se centren en tota una reflexió que ja fa uns quants anys que dura i que va a més i que d'aquí 3 mesos anirà a molt més, que és dir, les comunitats autònomes formen part d'una gran ineficiència de l'Estat i s'han d'anar reduint i sent una mera descentralització administrativa. Això és un gran pacte que hi ha entre PSOE i PP, i que ara, d'aquí 3 mesos, ja sabem el que passarà. Això és un discurs que permanentment es va introduint en tots els àmbits.
Con firmeza y sin que se note.
No, que se note, bueno, jo crec que aquí ho notem bastant, i potser sí que és veritat que hi ha gent que no ho nota, però cada vegada més el gran gruix de la població, especialment fora de Catalunya, però inclús aquí pot haver-hi finalment gent que també, que potser amb una reflexió molt simple, diguin sí, clar, és que no pot ser tantes administracions, quan de fet certament el problema, com es deia fa 2 setmanes amb un reportatge magnífic a TV3, és allò del Café para Todos, no? Clar, en un moment en què es van dissenyar les autonomies, quan inicialment només s'havien d'haver fet per Catalunya, Euskadi i Galícia, doncs bueno, van començar a inventar parlaments i tot plegat. Bueno, que facin el que vulguin, però clar, això era evident que portava d'una banda una insatisfacció de demandes de les diferents nacionalitats que conformen l'Estat i d'altra banda una despesa enorme en llocs on no es demanava. Tot això té unes conseqüències que ara ho estem pagant. Que la manera de solucionar-ho no és retornant una mica al que era anar a solucionar les necessitats que es plantejaven, sinó ara el problema que tindrem és que es voldrà d'alguna manera eliminar i fer taula rasa absolutament en tot el plantejament.
Un cafè per a tots regressiu, diguéssim.
Exacte.
I a més hem de ser lo suficientment valents com per saber explicar que el problema econòmic no és el del nostre pis, sinó el de la comunitat de veïns.
Bé, senyors, avui els veig inspirats amb alguns records del passat o algunes dites que certament il·lustren el que estem vivint. Parlaven ja vostès, que era un altre tema que jo tenia pensat proposar-los, sobre els metges que repten els polítics a retallar-se el sou, sobre la sanitat, ahir precisament parlàvem amb un representant de metges de Catalunya, sembla que no hi ha a la vista un acord sobre aquestes retallades pactades que el govern català intenta que sigui així. Hi haurà mobilitzacions, previsiblement, amb el perjudici per al ciutadà.
Sí, i jo senzillament veient alguna notícia, deixeu-me també que allò, l'agraïment, sense que hagi de ser la solució, però l'agraïment quan veus que alguns metges, com a Clínic i la Vall d'Hebron em sembla, estan optant en aquest moment per alguns dies que estava previst que no funcionés l'hospital, doncs de manera completament altruista, garantir operacions urgents, vull dir que em sembla que el compromís del col·lectiu mèdic és indubtable, no? I per tant això és molt important també destacar-ho, que una cosa és la negociació sindical, que lògicament s'ha de fer i cal mirar d'habilitar solucions i trobar quina és la manera, però que penso que els pacients saben perfectament que tenim un bon sistema sanitari i que, a més, tenim un col·lectiu mèdic absolutament compromès.
Uh-huh. Mossèn Esteve, senyor Pallarès.
Jo també, vull dir, fins com a experiència personal, fa uns anys vaig patir un accident, jo anava en moto, i em van vestir un jeep, vull dir que es va sortir del seu carril, i bueno, el tractament que va tenir la Seguretat Social amb mi, en aquest cas urgències i tal, va ser esplèndid i magnífic, i igual com jo, tothom, almenys aquí a Girona, la gent està molt contents. El que passa que a vegades poder en fem abús d'aquests serveis, perquè hi ha gent que per un simple refredat que simplement trucant al metge de capçalera els hi pot receptar un antihistamínic o qualsevol cosa, van a molestar, per dir-ho d'alguna manera, molestar amb uns serveis d'urgència que poden estar atenent amb una persona que potser té un problema coronari o que pot tenir un problema greu. Vull dir, aquí també n'hem abusat una mica, de la Seguretat Social. Vull dir que a vegades allò de dir, mira, és més fàcil, a més me donen una hora per tal dia al metge, doncs, guita, saps què, me'n vaig a urgències i així ja m'atendran de seguida, encara que m'hagi d'esperar 2 hores. O sigui que jo defenso molt aquest col·lectiu, la part professional, perquè tots ells, vull dir, són uns magnífics professionals. Ara, després hi ha els seus drets i els seus problemes sindicals, com es deia, que, esclar, això ja són figues d'un altre paner.
Mm-hmm. Senyor Pallarès.
Home, jo, en el fons, mirat d'una manera egoista, estic content. Perquè, aviam, jo no he tingut massa problemes amb els metges, però, de debò, que algunes vegades, vull dir, em semblava que realment podien tindre molta cultura, però molt poca urbanitat, amb el tracte que donaven a la gent. I el que sí que noto és que, darrerament, no sé per què, però tracten millor. Mm-hmm. Suposo que ara que estan, diguéssim, amb aquest vaivé, doncs s'han adonat compte que les persones també són persones. Vull dir, i et comença, sí, de debò, és a dir, et veig paraules amables i et veig que... Menoi, tu, que han canviat aquest home. Uh-huh. Aquest home que... Va, vinga, que tinc pressa, vinga, va, vagi.
És a dir, que hi ha hagut sí, una tasca sí, també sí. De sensibilització.
Jo crec que s'han sensibilitzat una mica ells, s'han humanitzat, eh? Uh-huh.
Bé, aquí, en les crítiques, tothom pot rebre no, algunes
claro,
de crítiques.
Compte que jo tinc metges, la que tinc de capçalera és una santa i és una gran metgessa. Però, vull dir, m'he trobat algunes vegades que dius, escolti'm, perdoni, Em fa mal, no vinc aquí per veure-la a vostè.
Però vostès comparteixen la sensació que molts ciutadans tenen en el sentit que són excessives les retallades en sanitat o que aquests ajustos...
Naturalment que són excessives. Sí, sí, sí. Hi ha dues coses que no es poden retallar, en sanitat i en educació.
Vostè ho té molt clar, això, però...
Ho tinc claríssim.
Sembla que el senyor Canyelles i mossèn Esteve potser admetien algun
reajustament. Ara no sé si és un 60%, un 40%, no estic segur que del 10% que va per la farmaciola, diguem-ne. Jo crec que és excessiu. És excessiu. No fa falta tanta medicalització. No fa falta. És una despesa que tots sabem per què ve condicionada, tots sabem perfectament les pressions que hi ha perquè no marxin les farmacèutiques d'aquest país, si no fem posem vacunes per coses rares... És a dir, no té cap sentit. Un altre cosa és dir, no, és que ens interessa tenir aquí doncs, sector farmacèutic important i, per tant, d'acord, però sapiguem el joc quin és. No fa falta tanta medicalització. Jo fa molts anys que a veure, no perquè no cregui en la medicina tradicional, sinó perquè en tot cas he optat per l'homeopatia i per altres fórmules, en què hi crec més, i jo no em gasto ni 5, per tant, perquè, clar, que costa l'homeopatia, doncs ja comprendreu que no té res a veure, no? Jo penso que hi ha altres maneres.
Si jo tinc una descomposició de ventre i en 3 pastilles en tinc prou, per què m'han de fer comprar una caixa?
Sí, exactament. Sí.
Clar, aquest és un altre dels problemes. I donaria per molt aquesta conversa sobre salut, però m'agradaria en els últims 2 minuts i mig que tenim comentar, ni que sigui breument, l'alarma que va llançar ahir la taula d'entitats catalanes del tercer sector, que arribava a comparar la pobresa actual amb la de la postguerra. 1 de cada 5 catalans són pobres, és a dir, que sobreviuen amb menys de 640 euros al mes. És una de les conclusions que destacava ahir la taula del tercer sector, que agrupa més de 4.000 entitats. Les entitats també han remarcat que cada dia s'executen 21 desnonaments i que 4 de cada 10 joves estan a l'atur a Catalunya. Més de 173.000 persones, a més, es quedaran sense aquest subsidi de l'atur a final de mes. S'han donat diverses xifres sobre això. Ahir la taula del tercer sector parlava de 173.000. Vaja, poc més podem afegir a aquestes dades.
I qui desnona?
Qui desnona, clar, bé.
Els bancs.
Bona pregunta.
Els bancs. Uh-huh. Les caixes.
Els bancs tampoc són culpables de tots, però vaja...
Bé, però són els que desnonen,
Sí, el problema és que davant de la crisi, clar, hem de salvar el sistema, hem de salvar els mobles, i sembla que l'única manera de salvar-ho sigui aguantar els bancs. Clar, o sigui, tot l'esforç del sistema i dels estats va per salvar el sistema financer. Clar, jo entenc que s'ha de salvar el sistema financer, no? Però no a costa de que segurament la part més feble i la part més innocent acabi pagant els plats trencats. No té cap sentit.
Uh-huh. Mossèn Esteve, última intervenció.
Sí, ja heu vist, per exemple, el cas d'ahir de Caixa Galícia, no? Que es havien fet unes prejubilacions als càrrecs directius de 20 milions d'euros, que bueno, jo considero ja no vergonyós, sinó inclús immoral, permeteu-me l'expressió, encara que sigui un terme religiós, però ho considero realment una immoralitat.
Sí, no una és només religiós.
Que l'hem anat a salvar tots els espanyols amb els nostres impostos, es permetin aquests luxes, aquests despilfarros. Això jo, en fi, ja no té nom ni conegut. un nom.
I un de cada cinc catalans viuen per sota del llindar de la pobresa.
Sí.
Així anem. Sí. Senyors, ho deixem aquí, sempre mantenint l'esperança, naturalment. Gràcies, Joan Pallarès, Josep Maria Canyelles i des de Girona, mossèn Joan Baptista Esteve. Molt bon dia i fins la propera. Que vagi bé. Bon
Moltes gràcies.
De seguida, l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després, el comentari de l'actualitat amb Josep Maria Carbonell. I de seguida, d'aquí a pocs minuts, entrevistarem la postuladora de la causa de beatificació d'Anna Maria Gené, cerimònia que tindrà lloc dissabte a la Seu d'Urgell. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El corredor ferroviari del Mediterrani rebrà el suport de la Comissió Europea, segons informen avui alguns mitjans i agències d'informació. El traçat arribarà només fins a Cartagena i no baixarà cap a Algesires, però connectarà els ports de Catalunya amb França.
Ràdio Estel.